Doncs...
res.
Tu mateixa. Són les 8.
La Cleopatra i la informació.
Va, fins va, demà, que vagi que bé.
Vagi una mica millor.
Les 8 en punt, bona nit.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesa.
D'aquí a una estona li podrem preguntar a la consellera Anna Simó tots els dubtes que encara ens queden sobre els resultats de l'informe PISA, quan ja fa 6 dies que es van publicar. Avui Simó, que ha comparegut en roda de premsa, i ha dit que el model actual no és el problema i que, per tant, no cal fer canvis precipitats. Sí que ha anunciat, però, una sèrie de mesures que ara de seguida repassarem. Això mentre el tema encara aixeca polseguera, i no només entre la comunitat educativa ni entre les famílies. Políticament, aquests resultats també han fet que Junts i Esquerra continuïn llançant tota mena de retrets. Avui els republicans han apuntat directament als exconvergents com els culpables de la situació actual per culpa de les retallades. En uns minuts també repassarem el que han dit uns i altres. Això mentre demà es farà la primera votació sobre la llei d'amnistia al Congrés. En principi hauria de passar el tràmit sense problemes, per tant es podria votar definitivament a finals de desembre i d'aquesta manera quedarà tot llest per enviar-la cap al Senat, que allà sí és on s'espera que es trobi amb traves per part dels populars. Ho comentarem a la tertúlia d'avui del 9-CEM, la redactora en cap de Societat de la Vanguardia, Susana Cuadrado, la politòloga i professora de la UPF, Eulàlia Soler, l'experta en relacions institucionals, Isabel Lleuger, i també l'empresari i exdiputat al Parlament, Jordi Cuminal. Al marge de l'amnistia, amb ells també comentarem un altre dels temes que hi ha sobre la taula entre el govern espanyol i la Generalitat. És el nou sistema de finançament. Doncs bé, la Moncloa diu que de cap manera està negociant directament ni això ni la condonació del deute amb el govern. I un altre dels temes pendents, que és el del català a la Unió Europea, demà el Consell d'Afers Generals tornarà a debatre-ho, però ja podem dir ara que l'aprovació es tornarà a ajornar una vegada més. De fet, com que s'acaba la presidència d'Espanya, la Generalitat ja s'ha posat directament en contacte amb els següents, és a dir, amb Bèlgica, per tal de poder continuar parlant-ne. I a banda d'això, la cimera del clima de Dubai està a punt de tancar amb un resultat decebedor. De moment, pel que se sap de l'esborrany dels acords, es planteja reduir el consum i la producció dels combustibles fòssils fins al 2050, però això sí, reduir, no diu res d'eliminar-los definitivament, que precisament era un dels principals objectius. També parlarem de les obres per ampliar la línia L8 dels ferrocarrils a Barcelona, des de la plaça Espanya fins a Gràcia. Començaran en menys d'un mes i es preveu que estiguin acabades en 5 anys. És la línia, recordem, que passarà també per l'Hospital Clínic i per la plaça Francesc Macià. I repassarem les principals candidates als Globus d'Or. En pel·lícules destaquen Oppenheimer i Barbie, i en sèries Succession. Després també ho ampliarem. I abans de posar-nos-hi, com sempre, titular pel temps, demà ens llevarem en molts casos amb temperatures una mica més altes que avui. Al centre del dia, la majoria de comarques, l'ambient serà força suau, temperatures més altes a la costa i al prelitoral del centre i també al sud del país, i en canvi, a les comarques de Girona, els termòmetres recularan uns graus. De seguida tot amb més detall, ara són les 8 i 3 minuts. Pep Tormos, bona nit.
Bona nit.
Una setmana després, per tant, la patacada de l'informe PISA, que continua portant cua. Com dèiem, aquesta nit la consellera d'Educació, Anna Simó, que serà aquí al 9-C per respondre totes les preguntes que han sorgit arran del daltabaix de l'informe PISA. Quines en són les causes? Què farà el departament a partir d'ara? A 9:15 de la nit, Anna Simó, que donarà resposta a uns resultats que situen els alumnes catalans, recordem, a la cua d'Espanya en matemàtiques, en ciències i també en comprensió lectora. Avui mateix, la consellera ha descartat de moment fer grans canvis al sistema educatiu català.
Simó admet preocupació, però diu que les mesures que estan tirant endavant el departament ja van encaminades a revertir la situació.
El camí és fer pinya. Fer pinya i focalitzar bé en les polítiques que toca. No hem d'anar donant toms, no hem d'actuar a reacció fent cops de volant. L'educació és l'última cosa que necessita.
Simó ha comparegut avui davant la premsa per explicar-se gairebé una setmana després de la publicació de l'informe.
La consellera que ha assenyalat les 10 mesures que per ella són clau per redreçar la situació de l'educació a Catalunya, o del Martínez.
Mesures, moltes d'elles a llarg termini i ja anunciades anteriorment. Entre les poques concrecions noves, la intenció d'avançar la rebaixa de les ràtios a secundària al 2026, que les extraescolars arribin a tot l'alumnat i millorar l'atenció dels alumnes que arriben a mig curs estenent les aules d'acollida accelerada. Sigui com sigui, per la consellera, el problema no és el model d'aprenentatge actual.
I jo no entraré en la guerra que tothom, bueno, que he vist aquests últims dies, de si és a culpa d'aquest model, no, és culpa de l'altre. Jo crec que és un debat erroni. El debat ha de ser evidències i avaluació de resultats, perquè s'està dient una cosa i la contrària.
El que s'hi assegura Simó és que milloraran el sistema d'avaluació de les polítiques educatives fent una reformulació profunda del Consell Superior d'Avaluació.
Per cert, que la consellera també ha descartat destituir el secretari de Transformació Educativa, Ignasi García Plata, tal com li demanen els sindicats, qui en un primer moment, recordem, va atribuir aquesta davallada de Catalunya a una sobrerepresentació de l'alumnat d'origen immigrant. Simó ha recordat que el departament ja va rectificar i li ha donat suport. Sigui com sigui, les explicacions del departament, que no convencen a molts docents, que creuen que cal recuperar alguns mètodes, entre ells la repetició, per exemple, els deures o també l'ús dels llibres de text. Avui el Món-RQ ha recollit el testimoni d'alguns professors que treballen a primera línia.
Els alumnes no poden repetir, van passant sense assolir els coneixements.
Eliminar els llibres de text ha estat un gran error. Els infants no es concentren, els infants no estan acostumats a copiar de la pissarra. Si ho fan, bufen, s'enfaden.
Que els alumnes quan venen a primer de l'ESO no saben llegir en veu alta, pràcticament no entenen el que llegeixen.
I també admeten que en pocs anys les noves tecnologies han reduït dràsticament la capacitat d'atenció dels infants. Infants. Un informe PISA, però, que també, com dèiem, marca l'agenda política. Esquerra i Junts per Catalunya, que estiren els plats pel cap arran d'aquests mals resultats. Els republicans acusen les retallades de Convergència i Unió d'haver provocat un mal aprenentatge dels alumnes. I Junts, en canvi, assegura que la patacada comença quan Esquerra just assumeix la Conselleria d'Educació. Adrià Santasusagna.
Esquerra i Junts són els dos partits que històricament han liderat la Conselleria d'Educació. Si entre ells la tensió és evident al dia a dia, els resultats de PISA han tensionat encara més els dos partits. Raquel Sans, d'Esquerra, atribueix a les retallades de Convergència les males notes, però Josep Rius, de Junts, acusa directament els republicans de no saber governar.
Una situació de retallades que no podem obviar. De fet, els alumnes que han realitzat aquestes proves, no, que amb 14-15 anys, són els alumnes que aprenien a llegir, a escriure o a sumar i restar en el moment de més retallades en matèria educativa.
Comença l'any 2018 amb el conseller Josep Bargalló, continua amb el conseller Cambray i que la consellera Simó no ha revertit a dia d'avui.
Tot i això, Junts estén la mà Esquerra i el govern per millorar l'educació dels alumnes catalans.
I qui també carrega contra el govern és el PSC. La portaveu, Elia Tortolero, reclama al Departament d'Educació que posi fil a l'agulla.
El que es necessiten són solucions, i solucions que siguin acordades. Només cal veure el que ha passat amb l'alteració del calendari. Per tot això, urgim a convocar la mesa de partits catalans per abordar els problemes concrets a Catalunya, com és la sequera, com és l'educació, com són les energies renovables o és la sanitat.
I des de la CUP, Carles Riera, que creu que algú de la conselleria hauria de plegar.
Un plantejament que fins i tot podria arribar a afavorir discursos racistes i classistes que res tenen a veure amb la realitat de la nostra escola ni amb les solucions que aquesta escola catalana requereix avui. Per tant, la primera cosa és demanar-li, exigir-li una rectificació i que s'assumeixin responsabilitats i, si escau, com a conseqüència, caldran relleus.
Els copaires que reclamen que els nous pressupostos es destini un 6% del total a educació. Sobre els mals resultats de l'informe PISA, també les causes i les conseqüències, avui li hem preguntat al professor de Ciència Política a la UB i exdiputat al Congrés, Raimundo Viejo, què en pensa.
La setmana passada l'informe PISA va sacsejar el debat públic. En una mala gestió comunicativa, la conselleria va descarregar sobre l'alumnat immigrat la responsabilitat dels pèssims resultats. El més preocupant d'aquesta situació és que les dades de l'informe agreugen el mal funcionament d'una conselleria que no fa gaire va veure forçada la dimissió del conseller. Anem per al problema de fons. Des de fa anys s'ha anat imposant un model pedagògic amb poc suport empíric, manca d'inversió i un excés d'ideologia neoliberal. Aquest model s'orienta a formar una força del treball que només es vol que desenvolupi habilitats i no pas coneixements. De creativitat o capacitat crítica ja ni en parlem. En conseqüència, s'han afavorit pedagogies pensades per captar clients i s'han deixat de banda pilars fonamentals de l'educació. Aquesta s'ha mercantilitzat i jerarquitzat generant circuits desiguals que consoliden la precarització d'uns i el fals elitisme dels altres. Aquest diagnòstic és poc greu com per exigir de la política una implicació ferma i definitiva. Ens hi juguem el futur.
Gràcies, Raimundo. I al marge de l'educació, un altre mal de cap que el govern té ara mateix sobre la taula és la vaga que han convocat les infermeres per demà i per dimecres. Estan en contra del nou conveni que l'ICS va tancar amb el Departament de Salut i també amb els sindicats majoritaris a finals de novembre. Tot i això, alguns sindicats, com la Intersindical o la CGT, el veuen insuficient.
Han convocat la vaga perquè creuen que no reverteix les retallades del 2010 i hi ha categories laborals que queden econòmicament menys tingudes. Ho han explicat el responsable de primària de Som Intersindical, Quim Valentí, i la portaveu de la CGT, Maribel Ramírez.
Per nosaltres és totalment discriminatori. Estem fent un repartiment d'aquest pastís que o bé l'enxamplen, sinó que el reparteixin de diferent manera.
És un engany cap a totes les categories. Han intentat fer un desprestigi, no?, a diferents categories, intentant elevar-li los oídos a otras.
També a partir de demà, Infermeres de Catalunya ha convocat una vaga indefinida per reclamar millores laborals. El sindicat minoritari demana a les treballadores que evitin doblar torns o fer hores extres. En aquest cas, no només les infermeres de l'ICS, també les del Siscat, la sanitat concertada. Totes dues protestes es manifestaran demà al migdia a la plaça Sant Jaume de Barcelona.
4 minuts per arribar a un quart de nou. D'altra banda, el Congrés dels Diputats afronta demà la primera votació important de la llei d'amnistia. Se n'aprovarà la tramitació urgent per tal de votar-la definitivament a finals d'any i enviar-la al Senat, on el PP ja ha dit que l'aturarà tant com pugui. Pedro Sánchez ha dit avui als populars que no han entès res de tot el que ha passat a Catalunya.
Aquellos que dicen que es un atentado contra la Constitución y contra la soberanía nacional deberían revisar y reconsiderar esa afirmación, porque efectivamente hay una mayoría de representantes legítimos de los ciudadanos que están diciendo que para superar todas las derivadas judiciales de lo ocurrido en 2017 y lo que está aconteciendo hasta ahora, pues tenemos que tomar esta decisión.
A priori, el resultat de la votació de demà és sabut, 178 vots a favor, és a dir, tot el bloc de la investidura menys Coalició Canària, i 173 en contra, que serien els vots del PP i de Vox. Anem cap a Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, el PSOE aguantarà la majoria de la investidura amb l'excepció de Coalició Canària. Tu deies que ja des de l'estiu va advertir que no es podia comptar amb ells per això. Sánchez avui també ha admès que per ell era una necessitat, però que ja és hora que es parli de les virtuts de l'amnistia i no només de les seves necessitats.
He hecho valer ese famoso dicho de la necesidad virtud, ¿no? Creo que hay que empezar a hablar ya de esas virtudes que tiene la ley de amnistía. Y una de ellas no es poner la memoria a cero, extraer lecciones de lo que sucedió en esa época.
El debat de demà és a les 3 de la tarda. Tècnicament és la presa en consideració d'una proposta de llei. Com que el tràmit és ràpid, podria quedar aprovada al Congrés a finals d'any, però després quedarà al Senat i els recursos posteriors als tribunals. Per cert, Pedro Sánchez no serà al Congrés i votarà telemàticament. Demà a les 4 de la tarda rep a Moncloa el rei de Jordània per parlar de la situació a Palestina i després vola cap al Parlament d'Estrasburg. Precisament per això, tampoc serà la sessió de control la primera de la legislatura, que és dimecres al matí.
Gràcies, Jordi. Com ara sentíem, Sánchez, que no serà en aquest debat, però Feijó sí, i ha anunciat, de fet, que serà ell qui intervingui en nom del PP, una decisió inèdita, perquè el primer tràmit d'una proposta de llei mai té la intervenció de polítics de primera línia. A més, el Senat també posa més traves a la tramitació de la llei d'amnistia, a la Cambra Alta, que demanarà un informe al Consell General del Poder Judicial sobre aquesta llei a petició de Vox. I al marge de l'amnistia, l'altra carpeta oberta que el govern espanyol té amb la Generalitat és l'econòmica, i en aquest sentit, la Moncloa nega rotundament que estigui negociant de tu a tu amb Catalunya un nou sistema de finançament o la condonació del deute de la Generalitat.
La ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, ho ha desmentit rotundament després de reunir-se amb els responsables d'economia autonòmics al Consell de Política Fiscal i Financera, això després que la consellera Natàlia Mas, que no hi ha assistit, hagi dit que les qüestions econòmiques les negociaran bilateralment amb la Moncloa.
No sé lo que ha dicho la consejera catalana, yo he vuelto a decir dentro de la reunión que no ha habido ninguna reunión bilateral de modelo de financiación autonómica en Cataluña. Algunos consejeros del Partido Popular han hecho afirmaciones del tipo la deuda la ha comprometido solo para condonarse a la comunidad autónoma de Cataluña y algunas otras afirmaciones que han sido desmentidas categóricamente.
Natàlia Mas ha justificat l'absència perquè diu que no és un òrgan de negociació, sinó un espai on l'Estat imposa les seves decisions. Tot i això, en representació de la Generalitat hi ha assistit el secretari general d'Economia. Un dels punts centrals de la reunió ha estat per donar part del deute a les comunitats que van acollir-se al fons de liquiditat autonòmica ara fa 10 anys per finançar-se. La Moncloa reitera que tots els territoris de l'Estat se'n podran beneficiar, no només Catalunya.
I a tot això, el govern espanyol es planteja ara desclassificar alguns documents del CNI relacionats amb el cas Pegasus. Ho farà, això sí, només si li demana al jutge que investiga l'espionatge a l'independentisme. La desclassificació d'aquests documents suposaria un punt d'inflexió. En aquest cas, tornem de nou a Madrid, Arnau Mañé.
Exacte, no se sap què destaparan els documents perquè fins ara estaven arxivats. Sigui com sigui, posaran més llum al cas Pegasus i a l'espionatge a 18 polítics independentistes, entre ells el president Pere Aragonès. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, però ho deixa en mans del jutge.
Se desclassificaran en su caso aquellos documentos que sean solicitados por la autoridad competente y que se entienda que es oportuno, razonable, conforme a la ley, proceder a esa desclassificación.
Si finalment es desclassifiquen aquests documents relacionats amb Pegasus, l'exdirectora del CNI tindrà via lliure per detallar com va cobre's l'espionatge contra l'independentisme. De fet, Paz Esteban declararà davant del jutge per aquest cas a finals de gener.
Doncs bé, la desclassificació d'aquests documents del CNI, que era una de les peticions dels partits independentistes, com també ho era, per part de Junts, que el català fos oficial a Europa. I en aquest sentit, demà el Consell d'Afers Generals de la Unió Europea tornarà a debatre-ho i l'aprovació tornarà a ajornar-se. Tot i les presses d'Espanya, que demà presidirà la reunió per últim cop, la resta de països s'ho estan prenent amb molta més calma i per això la Generalitat ja s'ha posat en contacte amb la següent presidència de torn de la Unió Europea, que és Bèlgica, per tal que el tema es mantingui a l'agenda. Laia Colomer.
Sí, la de demà serà la quarta reunió del Consell d'Afers Generals de la Unió Europea en què es debat sobre l'oficialitat del català, del basc i del gallec. Espanya encara no ha acabat de convèncer la resta de països i avui mateix ha modificat l'ordre del dia i ja no s'inclou la possibilitat de votació. Per això la consellera d'Acció Exterior, Meritxell Serret, demana que la petició no es guardi en un calaix.
Mantenir l'optimisme no ha acabat res. Continua i continuarem amb aquesta màxima exigència perquè el català sigui una llengua oficial a la Unió Europea més aviat que tard. És evident que acabe la presidència espanyola, però que acabi la presidència espanyola no vol dir que s'esgoti el compromís del govern espanyol.
Fonts diplomàtiques espanyoles expliquen que el govern ja ha fet tot el que estava a les seves mans, però que ara cal que els altres estats també es moguin. De fet, ja tenen sobre la taula tant l'informe jurídic que descriu el cas espanyol com un cas únic a Europa, perquè a l'estat les tres llengües són cooficials. També tenen una estimació econòmica del que costaria uns 132 milions d'euros anuals.
Doncs bé, Junts per Catalunya, que també ha pres el govern espanyol, el seu portaveu, Josep Rius, diu que ja no es pot perdre més el temps.
Hi ha hagut una campanya de desinformació o de boicot del PP. És veritat que aquesta campanya doncs, ha provocat un endarreriment d'aquesta decisió, però aquesta no es pot demorar gaire més perquè el català compleix tots els requisits per esdevenir doncs, una llengua oficial a la Unió Europea.
Recordem que l'oficialitat del català a Europa va ser una condició dels partits independentistes per votar a favor de Francina Armengol a la presidència del Congrés dels Diputats. I per cert, que avui s'ha confirmat que la delegació del Parlament Europeu que la setmana que ve visitarà Catalunya per analitzar la situació del castellà a les aules estarà formada exclusivament per eurodiputats contraris a la immersió. Les formacions d'esquerres han rebutjat participar-hi perquè consideren que la missió està polititzada. Dels sis membres que en formaran part hi haurà representants del Partit Popular Europeu, dels grups als quals pertanyen Ciutadans, Vox i també fins i tot una eurodiputada de Reagrupament Nacional, que és el partit de Marine Le Pen. En canvi, i atenció a això, qui ha decidit fer un pas endavant en l'ús del català són els taxistes. El sindicat Elite Taxi vol que la nova llei catalana del taxi obligui els conductors a tenir el títol B2 de català. El seu portaveu, Tito Álvarez, ha defensat des de RAC1 que com a servei públic han de donar exemple.
Volem que s'elevi el nivell de català perquè quan tu ets la imatge d'una ciutat o d'un país com Catalunya, tens l'obligació i la responsabilitat de promoure també pues, la llengua, no? I que és el que també estic fent. Algú li explotarà el cap, quan que no és el títol, que és intel·ligència artificial, però no.
És curiós perquè en aquest comunicat Elite Taxi recorda que el català és una llengua en retrocés, reprimida durant dècades, denuncia que també que alguns conductors han comprat certificats de castellà per poder conduir un taxi sense realment saber l'idioma. Les 8 i pràcticament 20 minuts i de tornada a la crònica política, Madrid encara porta en cua també les polèmiques declaracions de Santiago Abascal a l'Argentina, en què deia que tard o d'hora Pedro Sánchez acabaria penjat cap per avall. Avui li ha respost directament al president espanyol, que l'acusa de manipular la societat per impregnar-la d'odi.
Abascal esto no lo dice porque sí, esto no es un lapsus. Creo que obedecen a intentar convertir la política y a nuestro país en un país donde se ha monopolizado todo por el discurso del odio.
Sánchez insisteix a Feijóo que ha de sanificar un tancament amb Vox, però el PP ho descarta. Els populars condemnen les paraules d'Abascal, però també les equiparen amb l'actitud del PSOE. Feijóo s'hi referia d'aquesta manera.
Creo que es un gran juego a la estrategia de Sánchez y del Partido Socialista de dividir España a través de un muro construido desde el gobierno y parece ser que también interesado en seguir construyendo desde Vox.
I enmig de tota la polèmica, Vox es referma i ratifica les declaracions del seu líder, Ignacio Garriga, que ho defensa, criticant també el Partit Popular.
Ante un Partido Socialista que lleva esto a debate en el Congreso de los Diputados, tenemos a un Partido Popular que responde a las manipulaciones del gobierno como si fueran realidades, excusándose permanentemente.
A més, el vicepresident de l'Aragó, Alejandro Nolasco, que és de Vox, avui ha anat més enllà i ha dit que és més greu trossejar Espanya que penjar Sánchez dels peus. Tot aquest episodi que involucra Abascal, Feijóo i Sánchez ha centrat una part de la presentació del llibre del president espanyol, que ja està a la venda, és el segon llibre que treu exercint en el càrrec, i la presentació s'ha convertit en un acte contra les dretes, guiat per Jorge Javier Vázquez. Tornem de nou a Madrid, Jordi.
Sí, amb retrets per moltes bandes, un dels primers del mateix Sánchez.
O sea que, bueno, yo ya te digo, la primera vez que vi a Pedro Sánchez fue la semana pasada en Moncloa, dicho lo cual, la relación que tenemos...
O sea que por eso no me votaste.
A ver, es que está Yolanda.
Efectivament, Yolanda Díaz era primera fila i Sánchez es permet fer bromes de tot el que penja de la investidura, l'amnistia i el verificador.
Lo que te digo que si tú tuvieras que ir a un programa de televisión, no tengo ninguna duda de que serían supervivientes.
¿Pero eso dónde lo grabáis? Ahí en Honduras, también. Lo hacéis en El Salvador, como tenemos un mediador.
Sánchez ja té dos llibres com a president, ha anunciat un de tercer on parlaria de Junqueras i Puigdemont i també ha obert la porta a presentar-se a la reelecció quan hi torni a haver eleccions espanyoles.
Déu-n'hi-do, doncs, el que ha donat de si també la presentació d'aquest llibre. Gràcies, Jordi, bona nit.
Bona nit.
I encara en clau política, el País Basc, Bildu, que ja té el substitut d'Arnaldo Otegi per presentar-se a les eleccions autonòmiques, és Pello Ochandiano, que serà candidat a l'endecari de l'Esquerra Berzale. Ara la militància ho haurà d'aprovar, el mateix Otegi, que es va apartar de la cursa fa unes setmanes per donar pas a perfils més joves, com és el cas d'Ochandiano. Les enquestes apunten a un frec entre Bildu i el PNB a les eleccions del 2024. 8 i 23 minuts, la cimera del clima de Dubai, encara la recta final amb unes conclusions gens convincents. L'esborrany del document que planteja reduir el consum i la producció dels combustibles fòssils fins al 2050, però en canvi no diu res d'eliminar-los definitivament. Tot plegat després de la pressió de països com l'Aràbia Saudita i Rússia, que n'estan totalment en contra. Un acord molt tèbic que la Unió Europea qualifica d'inacceptable i de decebedor. La COP28, que hauria d'acabar demà amb un acord tancat, però les expectatives per arribar-hi són realment escasses, Mar Poyato.
Ha costat tenir un text consensuat sobre la taula i, malgrat els esforços, ni de bon tros compleix les expectatives de tots els participants. La COP28 vol que un dels acords que surti d'aquesta cimera sigui rebaixar la producció i el consum de gas, petroli i carbó per aconseguir l'objectiu de zero emissions netes al 2050. En l'esborrany que hi ha fins ara s'ha descartat incloure acabar amb els combustibles fòssils, que era un dels punts calents que països com l'Aràbia Saudita no acceptaven de cap de les maneres. Amb aquestes opcions, les delegacions dels 198 països participants
Han de seguir negociant per aconseguir un acord final abans de demà a les 11 del matí. Un acord que serà el full de ruta per garantir la seguretat climàtica del planeta durant els pròxims anys. Des del govern espanyol, la ministra de Transició Energètica, Teresa Rivera, diu que veu molt complicat que la COP28 acabi amb consens.
I mentre estan a casa nostra, la Generalitat que posa les primeres multes per superar el consum d'aigua permès en plena emergència per la sequera. L'Agència Catalana de l'Aigua ha sancionat amb 19.000 euros l'Ajuntament de Palau-Saverdera a l'Alt Empordà. El mes de setembre s'hi van consumir 334 litres per habitant cada dia. I això, per tant, supera el límit dels 200 litres per habitant establert pels pobles que, com Palau-Saverdera, estan en fase d'emergència.
L'Ajuntament assegura que estan mirant de corregir la situació instal·lant reguladors de pressió a la xarxa. Es posaran a begur els domicilis que gastin més. També es vol substituir els comptadors analògics per digitals i redactar una ordenança de la sequera que entraria en vigor en els propers mesos. A més, s'ha demanat als veïns que facin un esforç per reduir al màxim el consum d'aigua. En aquest sentit, es recorda que està prohibit regar el jardí, omplir piscines i netejar el cotxe si no és a centres de rentat.
5 minuts per arribar a 8:45. El Pròxim Orient, Israel intensifica l'ofensiva contra Palestina i té 3 fronts oberts. Cisjordània, on ha detingut diversos palestins, al sud de la Franja, on els atacs no s'aturen, i també al nord de Gaza, on la situació és extremadament greu. Treballadors de les ONGs expliquen al 9C que els hospitals estan al límit, sense recursos i també assetjats per les bombes i els trets.
És el cas de l'Hospital de l'Auda, situat al nord de Gaza, que fa més d'una setmana que està completament assetjat. L'exèrcit israelià ha bombardejat els dipòsits d'aigua, tenen poc menjar i també escassegen els medicaments. Ho ha explicat Mohamed Salha, voluntari a Gaza de l'ONG catalana CREAR.
Last night by yesterday...
Ahir a la nit van disparar alguns dels nostres col·legues infermers des de la finestra i un d'ells va morir. Ara tenim menjar aquí a l'edifici per 3 o 4 dies perquè no fem els 3 àpats, només mengem un cop al dia.
We're not eating 3 meals, we are only eating 1 meal per day.
A més, estan a les fosques. Ningú pot sortir de l'edifici per fer funcionar el generador d'electricitat perquè és extremadament perillós.
La situació és molt perillosa. Estan bombardejant molt a prop de l'hospital. Podeu escoltar perfectament els trets.
De fet, l'arribada d'ajuda humanitària al nord de la Franja és molt complicada. Israel l'ha confirmat que obrirà un altre pas a la frontera entre Gaza i Egipte, però també és al sud. Es tracta del pas de Kerem Shalom, situat a prop de Rafah. De moment, però, encara no se sap quan estarà operatiu.
I per cert, que la Unió Europea sancionarà Hamas i els colons radicals israelians que ataquen Cisjordània. Ho ha decidit l'últim Consell d'Afers Exteriors de l'any. Tots els estats membres, a excepció d'Alemanya, han donat suport a l'ONU davant les crítiques d'Israel. I a Ucraïna ha mort un català de 26 anys en un combat. Segons ha avançat l'ABC, es deia Pau i formava part de la dotzena d'espanyols que el maig de l'any passat es van sumar a l'exèrcit ucraïnès per combatre la invasió russa. El Ministeri d'Exteriors espanyol es posa a disposició de la família pels tràmits que necessiti. És el segon espanyol que mor en combat després de la mort d'un mallorquí aquest estiu. I per cert que a Barcelona, Open Arms ha omplert avui la platja de la Barceloneta de roba per simular la mort de les 2.600 persones que aquest 2023 s'han ofegat al Mediterrani intentant arribar a Europa. El muntatge creat per Carlos Pedrissa de la Fura dels Baus s'ha instal·lat coincidint amb el 75è aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans. Open Arms, que tornarà al mar el dia 22 en una missió de rescat de Nadal. 8:27, més qüestions. Les obres per ampliar la línia L8 de Ferrocarrils a Barcelona, des de Plaça Espanya fins a Gràcia, començaran just passat festes, el 8 de gener. Duraran 5 anys i es manté la previsió que el nou tram de línia estarà operatiu entre el 2029 i el 2030. Les obres que passaran per l'Hospital Clínic, també la plaça Francesc Macià, tenen la seva complexitat perquè s'ha de construir un túnel de 4 quilòmetres al centre de la ciutat i això també implicarà afectacions a la superfície, Montse Martí.
Una de les principals afectacions serà el Parc Joan Miró, a tocar de Plaça Espanya, on s'habilitarà un espai de més de 5.000 metres quadrats per posar-hi material de construcció i altres equipaments per l'obra. Per això, estelaran 118 arbres del parc, és el 13% de l'arbrat actual. El secretari de Mobilitat i Infraestructures, Marc Sangles, admet que s'havien estudiat altres alternatives, però afectaven més ciutadans i més la mobilitat.
Per dificultats, diguem, en la pròpia mobilitat de la ciutat, que per tant d'això hagués dificultat molt més la mobilitat, en altres casos diguem, pels impactes econòmics, en d'altres casos pels impactes de petjada ecològica que significaven aquestes altres ubicacions, i per tant creiem que la solució, diguem, més òptima en aquest sentit és l'ocupació remodelació del Parc Joan Miró.
El govern calcula que la línia Llobregat-Anoia passarà amb aquesta ampliació de 23,7 milions de passatgers l'any a 38,2. Atraurà 14 milions i mig d'usuaris nous.
I per cert, que en a prop també de Plaça Espanya, encara a Barcelona, a partir del 2029, l'avinguda Maria Cristina estarà tallada al trànsit privat. Només serà per vianants i pel transport públic.
L'Ajuntament assegura que amb aquesta actuació la ciutat guanyarà un espai equivalent a la superfície de 3 camps de futbol. La renovació de l'avinguda Maria Cristina culminarà tot el procés de transformació urbanística del recinte firal de Montjuïc i coincidirà amb la commemoració del centenari de l'Exposició Internacional del 1929.
I arribarem a 9:15. La Generalitat començarà l'any que ve amb els pressupostos prorrogats. Ho ha confirmat la consellera Natàlia Mas, que ja dona per fet que d'ara fins a finals d'any no hi haurà temps per aprovar els nous comptes. La consellera d'Economia diu que serà una pròrroga d'unes setmanes.
La qüestió temporal fa que l'1 de gener segurament haurem d'iniciar l'any amb una pròrroga tècnica. Això ha succeït molts altres anys. Són pròrrogues tècniques d'algunes setmanes que per res doncs, impacten en tota la dinàmica de l'any.
El Departament d'Economia preveu que els comptes incloguin un augment de la despesa del 6%. La consellera que admet que la feina tècnica per fer els pressupostos ja s'ha fet i diu que ara es treballa per aconseguir prou suports per tirar-los endavant. I en aquest sentit, el PSC i els comuns que pressionen a banda i banda mentre els socialistes exigeixen complir els acords i avançar en el macroprojecte del Hard Rock al Camp de Tarragona, els comuns no el volen veure ni en pintura. De fet, el situen com una línia vermella. Així n'han parlat els seus portaveus, Elia Tortolero i Joan Mena.
No renunciarem a cap dels compromisos que hem arribat en els pressupostos del 2023. El que sí que li demanem al president de la Generalitat és, en tot cas, si no pot complir els terminis, doncs perquè expliqui el per què.
No col·laborarem en que el govern jugui al monopoli amb Catalunya per convertir-nos en el casino més gran d'Europa. A la Catalunya que hi ve no cap el Hard Rock.
Ara bé, Esquerra no llença la tovallola, veu viable repetir el pacte de pressupostos amb socialistes i comuns. A l'agenda, el govern també hi té una reunió prevista amb Junts aquesta mateixa setmana. I a tot això, el govern espanyol planteja a patronals i sindicats apujar el salari mínim un 4% fins als 1.123 euros.
EAE Business School us ofereix aquest espai.
La segona reunió per pactar aquest augment del salari mínim ha acabat sense acord, tot i que Yolanda Díaz el veu molt a prop.
Els sindicats consideren que la proposta del Ministeri s'alinea amb la de la COE i la CEPIME, que reclamen un increment de com a màxim el 3%. UGT i Comissions Obreres volen que s'arribi al 5%. La vicepresidenta i ministra de Treball creu que les dues posicions són prou flexibles per arribar a una entesa.
Estamos cercanos a alcanzar un acuerdo. Las pretensiones entre la patronal y los sindicatos no es muy alejada y estoy completamente convencida de que por el bien del país seremos capaces de conseguirlo.
Els sindicats avisen que sigui com sigui, caldrà aplicar l'augment des de l'1 de gener. Actualment el salari mínim se situa als 1.080 euros al mes en 14 pagues.
Si et vols canviar un aprenentatge immersiu, millorar la teva competitivitat de cara al mercat laboral o canviar una experiència acadèmica que prioritzi la part pràctica, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi amb els nostres màsters i MBAs. EAE Business School. We make it happen.
Les 8:32, ara fem una pausa i de seguida us expliquem quines són les millors aerolínies del món segons un rànquing internacional i també quines són les pel·lícules i sèries que tenen més nominacions als Globus d'Or.
Hi ha persones a punt de caure en el pou del suïcidi. No volen un no t'ho prenguis així, no necessiten lliçons. Necessiten ajuda dels amics, de la família i dels professionals. Escolta'ls i truca al 061. Que no entrin en la foscor del suïcidi. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Què demana en Jan per Nadal? Una subscripció a la revista Cavall Fort.
Ah, sí?
Noia, el meu nebot la rep i li encanta. A més de còmics i reportatges, hi ha jocs, manualitats, receptes de cuina. Quina bona idea!
Fes un regal diferent. Entra a cavallfort.cat i subscriu els teus fills a la revista Cavall Fort. I pels més petits de casa, al Tatano.
Som a l'era de la intel·ligència artificial. Una revolució privada que converteix les grans tecnològiques en agents geopolítics. Canviarà el món i les nostres vides. I s'hauran de trobar fórmules per regular-la. Vanguardia Dossier analitza l'era de la intel·ligència artificial i l'impacte que tindrà a les nostres vides. Ja a la venda. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió.
Sabem com n'és d'important sentir-se acompanyat. Per això, a CaixaBank ara disposes d'un préstec per fer realitat les teves il·lusions. Sol·licita'l des del mòbil o a través del teu gestor. Informa-te'n a caixabank.cat.
CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Sempre que es mantingui les circumstàncies econòmico-financeres del sol·licitant en el moment de la sol·licitud.
RAC+1, podcast.
Vols saber-ho tot de la gent més coneguda? Vols descobrir com són quan s'apaguen els focus? RAC+1 presenta Pròxima Parada, amb Eduard Buil.
Un espai d'entreteniment en què actrius, influencers, músics o dissenyadors ens descobreixen la seva faceta més íntima i desconeguda.
Entonces yo llamaba desde la iglesia y le decía, ¿has conservado el corto? No, no, había que destruirlo.
Un podcast pensat i dissenyat només per tu.
He sigut molt còmode fent comèdia, que a més és el més difícil, com tu ho saps.
Cada 15 dies tens una cita amb el teu espai personal de desconnexió. Pròxima Parada. De veritat, t'ho perdràs? RAC+1. Tots som
més
un. Amb la col·laboració de l'Agència Catalana de Turisme. RAC+1.
Hola, sóc la Marta, truco des de Barcelona i tinc 19 anys. Ara us volia recitar el poema que més he recitat davant de la meva família dalt de la cadira. Es titula Aquest Nadal. Aquest Nadal no vull que em compreu joguines, no vull roba, ni torrons, ni pastissos, ni bombons. El que vull no ho tenen a les botigues.
Aquest Nadal, RAC+1 puja dalt de la cadira. Envia'ns el teu vers amb una nota de veu al 618-897-485.
Les 8:35, seguim amb més qüestions. Iberia se situa com l'aerolínia de l'estat més ben valorada i Qatar Airways torna a liderar per 6è any consecutiu el podi mundial, ho diu el rànquing internacional AirHelp Score.
La puntualitat, el processament de reclamacions o la qualitat del servei són alguns dels indicadors que té en compte aquest informe. L'alemanya Eurowings o la polonesa Lot Polish completen el podi internacional. En l'àmbit estatal, Iberia rep bona nota, sobretot en puntualitat, i se situa en la 19a posició mundial per sobre d'Air Europa i de Vueling.
Coses a Barcelona, la plataforma veïnal Eixample Respira demana que es prohibeixi la circulació de vehicles al centre de la ciutat durant les festes de Nadal. L'entitat reclama que la prohibició s'apliqui als vespres, als caps de setmana i també als festius i que també afecti les zones més comercials.
La proposta d'una gran illa de vianants inclouria el tall de trànsit al Passeig de Gràcia, Rambla Catalunya, Plaça Universitat, Plaça Catalunya, Plaça Urquinaona, el carrer Palai i els laterals de la Gran Via, on s'organitza la Fira de Reis. Eixample Respira reclama que l'Ajuntament s'avanci a situació de col·lapse que es puguin donar després que aquests últims dies s'hagin vist imatges de vianants ocupant les calçades per fotografiar-se amb l'enllumenat nadalenc.
I, com dèiem abans de la pausa, ja sabem quines són les dues pel·lícules que encapçalen les nominacions als Globus d'Or. D'una banda hi ha Barbie.
Ei, va bé, puc anar a casa teva aquesta nit?
Clar. I l'altra és Oppenheimer. Imagine a future, and our imaginings horrify us. Les dues pel·lícules que partien com a favorites i que acumulen 9 i 8 nominacions respectivament, i en sèries, un any més, arrasa Succession. We were cut out behind our backs, but there's a shape for things for us. La sèrie d'HBO Max acumula fins a 9 nominacions, molt per sobre de Solo Asesinatos en el Edificio i de Beer, de Disney+, que en tenen 5 cadascuna. Una edició dels Globus d'Or, que també tenen una nominació catalana, Juan Antonio Bayona, que opta el premi de millor pel·lícula de parla no anglesa per La Societat de la Nieve. Però anem a pams. Primer repassem les nominacions de cinema. Maria Cusó.
Barbie, de Greta Gerwig, opta a 9 premis, entre ells millor comèdia, direcció, guió i també millor actriu protagonista per Margot Robbie i actor de repartiment per Ryan Gosling. La segueix de ben a prop Oppenheimer, de Christopher Nolan, que acumula 8 nominacions, entre elles les de millor pel·lícula dramàtica, direcció, guió i protagonista per Cillian Murphy. En la categoria de millor drama competirà amb la guanyadora de la Palma d'Or a Cannes i recent guanyadora dels premis del cinema europeu, Anatomia d'una caiguda. També amb Los Asesinos de la Luna, de Martin Scorsese, que té 7 nominacions.
nominacions: Maestro, de Bradley Cooper, que en té 4, Past Life, de Celine Song, i La zona d'interès, de Jonathan Glazer. Pel que fa a la categoria de millor comèdia, Barbie competirà amb una altra de les grans favorites d'aquest any, Pobres criatures, que acumula 7 nominacions, entre elles millor direcció, guió i millor actriu protagonista per Emma Stone, que també està nominada en la categoria de sèries. També optant al premi a millor comèdia, Air, May December, American Fiction i Los que se queden.
I pel que fa a les sèries, com dèiem, Succession, que arrasa un any més i opta fins a 9 premis, Maria.
Sí, la majoria actorals, 8 dels 9 premis als que opta són pels seus protagonistes. Per exemple, Brian Cox, Kieran Culkin i Jeremy Strong estan nominats a millor actor protagonista. Succession també està nominada com a millor sèrie dramàtica, categoria on competirà amb The Last of Us, The Crown, La Diplomàtica, The Morning Show i 1923. La segueixen en nombre de nominacions The Bear i Solo Asesinatos en el Edificio, les dues disponibles a Disney Plus, amb 5 nominacions cadascuna. La gala dels Globus d'Or, que aquest any torna a la televisió oberta després del boicot de l'any passat, es farà el 7 de gener i es podrà seguir en directe als canals de la CBS i Paramount Plus.
Gràcies, Maria. I d'altra banda, en teatre, Napoleó aterra al Teatre Acadèmia de Barcelona, la sala barcelonina que estrena la setmana que ve Els Buonaparte, una obra que dirigeix Sílvia Munt i amb text de Ramon Madaula, que recrea una trobada entre Napoleó i el seu germà Josep.
L'obra despulla els dos personatges per aprofundir en la seva relació personal. El punt de partida és una reunió real a Vitòria, al País Basc, el 1808, després que Pepe Botella abandonés Madrid per por a la revolució. Una trobada on Napoleó el va convèncer per continuar exercint de rei d'Espanya. En parlava Sílvia Munt.
Van precisament no per explicar les batalles, no per explicar com feia la guerra, no per explicar els grans aconteixements històrics, sinó a partir d'una nit concreta intentar entendre aquestes personalitats tan diferents i aquest personatge tan únic, no?
Pau Roca dona vida a Napoleó, David Bagés al seu germà Josep i Oriol Guinart a Rustam, esclau i ombra de l'emperador. El muntatge es podrà veure fins al 14 de gener.
5 minuts per arribar a 3 quarts de 9 i atenció a aquestes paraules. Vot, ecoansietat i tiet són algunes de les candidates a neologisme del 2023. Un any més, l'Observatori de Neologia de la UPF i l'Institut d'Estudis Catalans cobren les votacions per escollir el neologisme de l'any. Ara bé, com que la paraula escollida de l'any passat, que era birra, va portar cua, aquest any s'han creat dues categories.
Birra no estava recollida al diccionari normatiu, per això aquest any els impulsors de la iniciativa han decidit diferenciar entre paraula nova i paraula corrent. En la categoria de paraula nova hi trobem vot, econsietat, gasià, gasiana, en referència als habitants de la Franja de Gaza, grassofòbia, hipersexualització, nit tropical o refugi climàtic, també sexoafectiu, superilla i viralitzar. I en la categoria de paraula corrent hi trobem bici, brutal, friki, gorro, guai, plataforma, porno, quiròfan, tiet, tieta i xarxa social. Les votacions han començat avui al web neologisme.cat i estaran actives fins al 20 de desembre.
I encara sobre paraules, Parc Güell i Camp Nou són les més buscades a Google aquest 2023. De fet, són el parc i l'estadi més cercats del món i queden per sobre, per exemple, del Central Park o del Santiago Bernabéu. Mostra el rànquing anual que fa aquest navegador.
I que divideix en diferents categories. Per exemple, pel que fa a notícies, l'ítem més buscat és la guerra de Gaza, mentre que l'actor de Friends Matthew Perry lidera la llista de les persones que han mort. La pel·lícula que ha generat més interès a Google és Barbie, mentre que la cantant més popular ha estat Shakira. Pel que fa a l'esport, l'atleta més popular ha estat el jugador de futbol americà Damar Hamlin i pel que fa a clubs, l'Inter Miami de Leo Messi.
I abans dels esports, acabem amb música, perquè Sheryl Crow s'afegeix al cartell del Festival Alma de Barcelona. All I wanna do is have some fun. La compositora i activista, guanyadora de 9 premis Grammy, actuarà al Poble Espanyol el 24 de juny. Les entrades ja estan a la venda a la web del festival. I ara sí, moment pels esports. Quim Salvador, bona nit.
Hola, bona nit, Anna.
Aquesta nit que ja es tanca la 16a jornada de la Lliga de Primera Divisió.
Amb el partit Rayo Vallecano-Celta, que començarà a les 9, i el que resta del Granada Atlètic de Bilbao, que es va suspendre ja al minut 17 i amb 0-1 a favor de l'equip basc per la mort d'un aficionat local a la graderia de l'estadi Nuevo Los Cármenes. També a partir de les 9, aquesta represa del partit. Si acaba guanyant l'equip biscaí, el Barça, que és quart, acabarà la jornada amb només 3 punts de marge sobre les posicions d'accés a l'Europa League.
Una 16a jornada històrica pel Girona, que amb la victòria d'ahir sobre el Barça a Montjuïc torna a ser líder en solitari.
Sí, quan falten només 3 jornades perquè s'acabi la primera volta, l'equip gironí és primer amb 2 punts més que el Real Madrid i 7 més que Atlètic de Madrid i Barça, que estan empatats a la quarta posició, tenint els matalassers un partit pendent. És, com dius, un moment històric pel Girona, que tot just està disputant enguany la quarta temporada de la seva història a primera divisió, i està impressionant tothom, no només pel resultat, sinó també pel bon futbol que exhibeix l'equip de Michel Sánchez, com va mostrar ahir el 2-4 sobre el Barça a Montjuïc. Aquesta nit farem un Tudiràs especial des de la botiga oficial del club al centre de la ciutat de Girona, amb el president blanquivermell del Figeli i altres protagonistes vinculats al futbol gironí.
I tornant al Barça, Lewandowski, De Jong, Araujo i Gundogan descansaran dimarts contra l'Anvers.
Amb la classificació pels vuitens de final de la Lliga de Campions garantida i la primera posició del grup pràcticament també, l'entrenador Xavi Hernández ha deixat fora de la convocatòria 4 dels seus titulars més habituals. A més, l'Anvers és el cué del grup H i no ha sumat cap punt en els 5 partits que ha disputat. Els ha perdut tots. L'última jornada de la fase de grups de la Champions arrenca demà amb un Manchester United-Bayern en què els anglesos s'hi juguen continua vius a Europa aquesta temporada, i un Inter-Real Societat amb el liderat del grup D en joc com a partits més destacats. També hi haurà un intrascendent Unión Berlín-Real Madrid, perquè els blancs ja estan classificats, i un Lens-Sevilla amb polèmica, perquè amb aquest partit, amb l'accés a l'Europa League en joc, el govern francès ha prohibit el desplaçament, o vaja, la presència de seguidors andalusos a l'estadi del Lens, amb amenaça de penes de presó i multes de 30.000 euros. El Sevilla ja ha anunciat que hi presentarà recurs i que també activa vies diplomàtiques per mirar que els seus aficionats puguin viatjar, o els que ja hi són, que n'hi ha que ja han arribat a l'ENS, sí, puguin assistir al partit.
I encara en futbol, també la selecció espanyola femenina jugarà les semifinals de la Lliga de Nacions contra els Països Baixos.
El sorteig s'ha fet avui a la ciutat suïssa de Nyon i a la selecció espanyola li ha tocat jugar-se l'accés a la final contra la neerlandesa. Serà el divendres 23 de febrer en un escenari encara per designar. Amb els Països Baixos hi juguen la davantera del Barça, Esmeir Brax, i l'ex blaugrana també Lieke Martens. L'altra semifinal la disputaran França i Alemanya, i les dues seleccions finalistes d'aquesta primera edició femenina de la Lliga de Nacions obtindran també la classificació pels Jocs Olímpics de París 2024.
I per acabar, atenció això, la Federació Internacional d'Automobilisme, que refreda les aspiracions a Madrid d'acollir un gran premi de Fórmula 1.
El vicepresident de la FIA, Carmelo Sanz de Barros, que precisament és madrileny, ha dit des de Bakú, on s'ha fet l'entrega de premis d'enguany, que els impulsors de la cursa que es vol fer instal·lant un circuit urbà i FEMA no estan seguint el procediment adequat, i ha explicat que a la Federació Espanyola d'Automobilisme, que és qui ha de traslladar la petició oficial a la Internacional, no li ha arribat encara el projecte de Gran Premi de Madrid que hauria d'arrencar el 2026. Sanz de Barros tampoc descarta que l'estat espanyol pugui acollir en el futur dos grans premis, un al circuit de Barcelona-Catalunya, que té contracte fins al 2026 precisament, i un altre a Madrid.
Doncs veurem com acaba tot plegat després de l'enrenou també que hi va haver la setmana passada sobre aquesta qüestió. Gràcies, Quim, bona nit.
Bona nit.
I acabem amb el temps. Abel Caral, bona nit.
Bona nit.
Torrons Vicenç, el Torró Torró t'ofereix aquesta secció.
Déu-n'hi-do la calor, entre cometes.
No, sí, en alguns casos... Avui. Sí, en alguns casos calor, fins i tot.
Sí, caloreta, no?
Caloreta.
Dir que si hem sortit abrigats com ho hem fet aquests últims dies, quan hem baixat al carrer hem tingut una mica d'impacte. Demà també o no?
Demà, si fa o no fa. Després dimecres baixen clarament les temperatures, es normalitzen, però avui deixa'm dir que sí que en alguns casos podem parlar fins i tot de calor, perquè sí que a Barcelona, a d'altres zones de la costa, del prelitoral, també en comarques interiors, on ha costat més que acabés pujant el termòmetre, però ho ha acabat fent, hem tingut màximes de 17, 18, 19, 20 graus, però és que ha arribat a 23,4 al Dover, al Baix Ebre, 23,3 a l'Aldea, a la mateixa comarca, però és que a Tarragona, ciutat, 23 de màxima, a Cunit, 22,3, a Vilanova i la Geltrú, 21,7, també a Navata, a l'interior de l'Alt Empordà, aquestes temperatures per sobre dels 20 graus, però també hi ha algunes zones de l'altiplà central, no només Pirineu i Prepirineu, que també, sinó l'altiplà central o la comarca d'Osona, on el fred s'ha mantingut tot el dia. Hi ha poblacions d'això d'Osona, per exemple, que al migdia estaven a 10, 11, 12 graus. Aquí sí que convenia, l'ambient convidava a abrigar-se, però bé, temperatures disparades per l'època, que es repetiran de cara a demà. De fet, demà ja veurem amb una mica menys de fred, farà fred, cal abrigar-se de bon matí, cap i a la fi estem a mitjans ja del mes de desembre, però no serà un fred especialment intens, i al centre del dia temperatures tan suaus com l'avui en la majoria dels casos, l'ambient més suau a la costa i al prelitoral de les comarques de Barcelona i Tarragona. Cap a les comarques de Girona recordarem 2, 3, 4 graus en molts casos, sense deixar de parlar d'ambient suau. De nou, algunes zones fondes de l'interior i al Pirineu i Prepirineu les temperatures quedaran més frenades. Serà un dia en conjunt tranquil, però sí que cap al vespre i a últimes hores arribaran algunes precipitacions cap al nord de les comarques de Lleida amb una cota neu alta, per sobre dels 2.000 metres, i ja de cara a la nit de dimarts a dimecres podrà veure's ploure en d'altres sectors de Catalunya. Ens passen uns fronts que farà que dimecres, el que dèiem, les temperatures baixin, es normalitzin, i cap a final de setmana fins i tot el fred pot ser, doncs, més intens del que tocaria en aquestes dates.
Doncs estarem pendents. Gràcies, Abel. Fins aquí una estona.
Fins ara.
Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
Les 8:48.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
Comencem aquesta hora la tertúlia del No ho sé d'aquest dilluns 11 de desembre, avui amb la Susana Cuadrado, redactora en cap de Societat a La Vanguardia. Com
sí,
estàs, Susana?
Doncs substituint a...
El lloc de l'Enric, Has ocupat el seu lloc, perquè sí. Ja ho hem explicat altres vegades, que això dels llocs aquí a la tertúlia és com molt sagrat.
Ah, sí? Seu aquí normalment.
Seu aquí, on t'has assegut aquí, perquè la resta ja tenen el seu lloc.
El que passa, m'esteu dient que no explica acudits quan
no,
ven aquest programa.
No, això sí que m'ha deixat en aquest breu impàs que hem tingut, Susana, que ens has explicat que l'Enric sempre té acudits per tot.
I a més per cada tema, i a més...
Doncs aquí no ho sé, res d'acudits.
Diferents, i té un assortiment, en fi, nadalenc, estiuenc, primaverenc...
Mira, és el que punxa música, que a mi això ja em sonava dir. És que l'Enric té cops amagats, com el tema de punxar discos, i ara el dels acudits també.
Sí, és que té un passat, l'Enric, i aquí ho deixo. Ja li preguntareu.
Ara, punxar discos feia d'Eugenio també, en locals del Maresme.
Hasta aquí puedo leer.
No, avui perquè deu estar ocupat, perquè això no ha pogut venir, no ens deu estar escoltant, però tu demà, que el veuràs segur, digue-li que això dels acudits no pot ser, que la setmana que ve li demanarem que ens expliqui algun acudit. Aquí el No ho sé, també l'Àlia Soler, politòloga, professora de l'UPF, com estàs?
Què tal? Bona nit.
La Isabel Lleuger, experta en relacions institucionals. Què tal? Bona nit, Isabel.
Bona nit.
I també el Jordi Cominal, empresari i exdiputat al Parlament. Bona nit, Jordi.
Bona nit, què tal?
Què, us heu quedat igual que jo, amb això de l'Enric?
Sorpresos?
Ah, tu no, Jordi.
Sí, no, mai n'he sentit tampoc explicar, però és
molt... A veure si aquí fora us explica acudits i sóc jo l'única que me'ls estic perdent.
Té una certa... No, en el tracte salió uns que té swing, no? Que això de...
Té swing,
Té swing, que bonic.
Quan diuen en castellà allò de la sorna...
Les filles dirien flow.
Té flow. Té un punt de sorna en d'Enric. I com deia l'Anna, no? Jo crec que a nosaltres que sí que sabíem que punxa i que inclús el fitxen, no? Em sembla, no sé si aquest any també, però l'any passat el van fitxar
Per Cap d'Any
per punxar. I a mi, sincerament, m'agradaria molt estar amb un...
Aviam, per quan la festa del No ho sé, Anna Ballonesta... Ara que no ens escolta, a prop de Nadal, no sé, ara no tinc el calendari aquí davant, però un dilluns que vingui l'Enric abans de Nadal, li demanarem que els dos dilluns de Nadal i és Cap d'Any. Bé,
qualsevol excusa és bona.
Qualsevol dia li demanarem, si no per Sant Joan, li demanarem que ens punxi una mica de música. En fi, què, ha anat bé el pont? Ha pogut descansar?
Sí, va ser estat un pont tallat per la meitat, però sí.
No hi ha hagut pont del tot,
Però déu-n'hi-do, No ens podem queixar.
Déu-n'hi-do, sí. No, la resta, tu, Eulàlia, vas dir que sí, que tu faries pont tota la setmana.
Jo he desconnectat i sí que avui volia fer una falca semipublicitària, que és estic quasi emocionadíssima per aquesta transformació climàtica i planetària que s'aprovarà a les properes hores de la COP28.
Ui!
Sí, estic emocionada. Ja no me'n recordo del pont perquè estic quasi, penso que canviaran el món pràcticament allà.
Ja ho hem explicat abans,
Sí,
totalment irònic, perquè resultats absolutament decebedors. Sempre és veritat que quan s'estan a punt d'acabar aquestes cimeres, hi ha aquelles corredisses d'última hora per intentar arribar a un acord, però vaja, pel que ha arribat de l'esborrany d'aquesta...
És dramàtic.
És de mínims, mínims.
Estan fent una cimera del clima a Dubai.
A Dubai, exacte.
Això per començar. I el president
és un jeque, no?
Per fer unes declaracions pràcticament negacionistes al canvi climàtic.
I tots sabem la força que té l'Aràbia Saudita juntament amb l'Iran i l'Iraq, en aquest cas. La força del petroli són les forces dels petrodòlars.
Ja, l'únic que potser soc molt ingenua, però jo crec que encara una mica amb la governança internacional, i quan veig el fracàs estrepitós amb la que està caient, no?, amb la sequera, o sigui, quan veig el fracàs estrepitós d'aquest tipus de cimeres, et fa perdre molt l'esperança amb aquesta possibilitat de tenir algun pacte que ajudi a pal·liar l'emergència climàtica que tenim, i cada any és una mica el mateix, no? Vull dir que, però bueno, vull dir que ara us escoltava venint i dic, ostres, és, bueno, a mi em sembla dramàtic i crec que generacionalment no som conscients del que estem fent.
I ja que hi som, Isabel o Jordi, sí, si voleu fer algun comentari sobre aquest tema.
No. He dit que no falta publicitària.
Jo crec que...
No, deixa'm dir, Isabel, només que d'aquí a uns minuts tindrem, entrevistarem a la consellera d'Educació, l'Anna Simó, i que per tant ara de seguida parlarem de l'informe PISA, després d'aquests 6 dies des que van sortir els resultats, però va, ja que hi som, alguna cosa més sobre la COP28.
I no, només per reforçar aquesta idea, també hi ha una qüestió de prestigi i de credibilitat institucional. Mm. És a dir, més enllà del contingut, que és la base i és el substrat que hauria de planar amb allò que s'està explicant, quan una cimera com aquesta, amb un tema que és imprescindible i una realitat mundial, deixa de tenir contingut, institucionalment el que representa es desvalora, i per tant les institucions, les cimeres, els grans organismes perden valor, i si perden valor i credibilitat respecte a la ciutadania, ja no ens queda gaire res. És a dir, no queda res, perquè confiem, com deia l'Eulàlia, no? Jo confio en que les qüestions governamentals milloraran la vida del planeta, quan aquestes institucions perden credibilitat, perquè es fa Dubai, també, sobretot, però sobretot perquè al final les conclusions són unes conclusions tan minces que no satisfan absolutament a ningú. Llavors, clar, en què podem creure? Doncs només podem creure en nosaltres mateixos, quasi bé, no? I és com molt trist, no? Un món on esperem que la societat i la civilització vagi avançant amb totes les qüestions socials i del clima, etcètera, que ens han de fer la vida millor, és una mica, doncs, decepcionant i decebedor.
Jordi.
Jo no m'he llegit les conclusions de l'informe, per tant no opinaré, i a més a més intentaré mirar-m'ho des d'un altre cantó, tot i que sempre depèn de les expectatives que hi poses. És a dir, també el grau de frustració que puguin tenir una reunió multilateral, també ja tenim prou perspectiva per saber que... No? Però, si alguna cosa bona té el multilateralisme, és que pots incorporar determinats elements d'altres racons del món a una certa agenda global. Vale? No em posaria jo a defensar els jeques ni tal, però dic, aquesta gent que es guanya tota la riquesa dels seus països és per explotar petroli, etc, assumeixin que hi ha una agenda mundial de canvi climàtic que els obligarà a reduir per menys, per poc que ens pugui semblar satisfactori, bueno, no sé, per estar una mica optimistes després d'un pont llarg, no? En tot cas, també perquè hi ha una cosa, hi ha una visió. Jo una vegada em vaig trobar, explicant batalletes, a Xina, amb una trobada de joves líders asiàtics. I els socialdemòcrates alemanys es van enfadar molt per les poques conclusions que vam treure en aquella trobada de líders mundials juvenils. I els asiàtics ens deien, sabeu el que significa per uns tios que vivim en dictadura fer un summit aquí amb gent d'Europa?
Tampoc hi ha poder per fer complir.
Però en tot cas era des d'una visió molt eurocentrista, voldria anar molt ràpid, però la gràcia del multilateralisme és que parles amb gent que veu el món completament diferent que com el veiem nosaltres, i el món és de tots. Llavors, en aquest sentit, els mínims comuns múltiples, no em posaria a defensar Dubai ni el jeque que presidia la reunió,
però
punt d'esperança.
Bé, com que jo us preguntava pel pont i hem acabat parlant de la COP28...
Aquests ponts no poden ser.
El petroli de les energies fòssils...
Avui estem tots rebentats, o gairebé tots, perquè hem de refer el que no es va fer la setmana passada.
Jo crec el Jordi i jo hem arribat molt cansats.
Sí,
per tant,
el vostre la qüestió és queixar-se de tot, eh?
No, perquè s'acumula molt la feina i a més ara ja al final d'any la gent veu que només queden 2 setmanes reals a feina i llavors avui s'acabava el món i el Jordi i jo hem arribat dient...
A veure, què proposeu? Sou dels que creieu que aquest pont... Mira, ja que hi som, encetem un altre debat. S'hauria d'ajuntar els 2 dies de festa, perquè això sempre fa que hi hagi un dia que quedi allà penjat al mig, que hi ha gent que no treballa, treballa, no treballa, hi ha gent que directament no treballa, són 3 dies de festa...
No, cal buscar un calendari molt més eficient per l'economia i pel benestar, sí. És evident.
I més tan a prop de vacances de Nadal.
Sí, en aquest sentit...
Això no t'ho diran els empresaris de la neu o els empresaris, clar, turístics, eh?
Clar, clar, fes que depèn de com tu miris.
Clar, fes que hi hagi un dia entremig implica que els empresaris de la neu, que aquest sector que només, que a més ara està frisant, perquè hi ha, aquí hi ha llocs que hi ha neu i hi ha llocs que no, però només que puguin haver-hi fred, hi ha molta campanya de turística de neu que necessita, i que hi hagi un dia que sigui laborable entremig, va molt bé, perquè s'allarguen les coses. Jo estic d'acord que des del privilegi estem dient tot això, és a dir, jo crec que som uns grans privilegiats,
sí, que podem anar fer això i tot plegat.
Podem escollir.
Jo he dit una distribució eficient, i aquí ha d'haver-hi per tots. No crec que en aquest pont se salvi la campanya de la neu, i potser més dies, més dies de Nadal podríem compensar-ho, o amb una altra manera de muntar-ho. En tot cas, a finals d'any, aquest superpont, a mi m'ha anat molt malament.
Jo he desconnectat molt, però avui he patit.
No, m'ho he passat molt bé, no fent res, ara que la família no s'emprenyi, ens ho hem passat molt bé.
Va, però que sempre us queixeu. Vinga, va, falta un minut i mig per arribar a les 9 de la nit. Farem una pausa, i si em deixeu, quan tornem, parlarem de l'informe PISA abans d'entrevistar la consellera. Va, de seguida tornem.
RAC 1. Sabies que la musicoteràpia pot millorar el teu estat d'ànim? Funciona fins i tot quan en ple hivern et quedes sense calefacció a casa perquè la caldera s'ha espatllat i... Bé, també pots contractar el servei de manteniment de Roigsat. I ara, si el contractes a roigsat.com, gaudiràs d'un 15% de descompte. Roigsat, els experts de la tranquil·litat.
No el despertis. Déu està somiant amb el cotxe que vol.
Doncs que vagi a la primera fira del vehicle d'ocasió del Vallès. Allà segur que el troba. Hi ha uns preus especials, perquè fan liquidació d'estoc de final d'any. Del 14 al 17 de desembre, a les instal·lacions de Vallparc Motors, al carrer Colom 457 de Terrassa.
Fins al 7 de gener, el Nadal amarra el port.
Vine al Port Vell i gaudeix de tot el que el Port de Barcelona ha preparat per aquest Nadal. Una pista de gel sostenible, una roda de 65 metres amb vistes a tota la ciutat, l'experiència de realitat virtual del Super 3, un mercat gastronòmic i una completa agenda d'activitats i tallers per a tota la família.
I cada vespre a les 7 de la tarda, descobreix el nou espectacle de llum i música de la Torre de Jaume I des del Moll de la Fusta.
T'esperem al Port Vell. Nova